Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha defensat davant el jutge la seva gestió en la concessió de subvencions d'entitats socials com l'Observatori DES, la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca o l'Aliança contra la Pobresa Energètica, entre d'altres. Bona tarda, sóc Carlos Losada i Ada Colau només ha contestat les preguntes del fiscal i la seva defensa i ha explicat que les subvencions ja es donaven abans que ell entrés a l'Ajuntament i que l'interventor només va demanar canviar el mètode. L'equip jurídic de l'alcaldessa i ella mateixa s'han mostrat convençuts que el jutge arxivarà el cas com ja ha passat en investigacions anteriors. La declaració de l'alcaldessa de Barcelona dura poc més d'una hora i mitja i està compareixent hores d'ara davant de la premsa. Yolanda Bernal, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què ha dit fins ara Ada Colau?
Doncs el que ha explicat Ada Colau és que li ha dit al jutge que ella no tramitava directament les subvencions a entitats socials. Li ha recordat també que el 2020 es va modificar el sistema per atorgar aquestes ajudes i en qualsevol cas que es van heretar de l'anterior govern municipal, recordem, en mans del convergent Xavier Trias. Ella defensa l'interès públic de les subvencions i insisteix en que els fets que s'investiguen són els mateixos que ja es va arxivar a la Fiscalia el passat mes de juliol perquè no es van trobar indicis de delicte. Per Ada Colau s'està demostrant que no hi ha cas.
No només que es confirma el que havíem dit, que no hi ha cas perquè els fets ja havien estat investigats i arxivats per Fiscalia, sinó que també es confirma una altra cosa, que en canvi em sembla una mica més greu, que és la mala fe dels carallans en la mesura que, a més, s'ha donat la coincidència que suposadament eren dues associacions diferents i, en canvi, hem descobert al darrer moment que les dues associacions tenien el mateix advocat representant-les.
Doncs Ada Colau ha dit que aquesta querella no és casual. Apunta que darrere podria estar Agbar, l'empresa que gestiona l'aigua a Barcelona, com a resposta a l'intent de l'Ajuntament de municipalitzar l'aigua.
Gràcies, Yolanda. Sobre la presència d'Ada Colau als jutjats, el líder del grup municipal del Partit Popular, Josep Bou, ha assegurat que la imputació de l'alcaldessa és una vergonya per a tots els barcelonins. Es tracta, dit Bou, d'una imatge que mai no s'hauria d'haver produït.
La imatge avui d'Ada Colau entrant a la ciutat de la justícia no hauria d'haver-se produït mai. És una imatge que desprestigia la ciutat i que vergonyeix a tots els barcelonins. Hem denunciat en moltes ocasions la concessió de subvencions a dit, entitats amigues, i Colau ha d'assumir la seva responsabilitat i deixar d'atacar i menysprear el bon nom de Barcelona.
Des de Ciutadans, la presidenta municipal, Luz Guilarte, ha demanat la dimissió d'Ada Colau perquè per primera vegada en la història democràtica d'aquest ajuntament, una alcaldessa, durant l'exercici del seu càrrec, s'ha hagut de seure al banc dels imputats. Obrim ja amb aquesta notícia l'àrea de serveis. I com sempre ho fem amb la previsió del temps, amb el Moisés Camunyes. Bona tarda, Moisés.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a Catalunya que continuïn predominant els intervals ennuvolats al cel amb cels ennuvolats o coberts al Pirineu. Al Pirineu de Lleida s'esperen precipitacions amb la cota de neu sobre uns 900 metres i es podran acumular més de 5 centímetres de neu a partir d'uns 1.000 metres. Al quadrant nord-est no es descarten ruixats dispersos i ocasionals. Si parlem de les temperatures diurnes, avui són més baixes al Pirineu i no presenten gaires canvis a la resta, amb unes màximes que seran de 20 graus a Girona, de 19 a Lleida i de 17 a Barcelona i a Tarragona. Les mínimes, per la seva part, es donaran al final del dia. I si ens referim al vent, serà del nord i de l'oest i serà fort al sud de Tarragona i a l'Empordà. Si parlem ara de demà dissabte, esperem cels ennuvolats o coberts amb xàfecs ocasionals que seran més probables i amb precipitacions més abundants a la meitat est. La cota de neu estarà sobre uns 1.000 metres, mentre que les màximes baixaran amb valors de 17 graus a Girona, de 15 a Tarragona i de 14 a Lleida i a Barcelona. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
I com està la xarxa viària? Roger Serra, bona tarda.
Hola, bona tarda. Continua en general la calma en aquesta xarxa viària. És cert que tenim aquest accident que s'ha produït a l'autopista AP7, al tram de Barberà del Vallès, en sentit nord, en sentit Girona, i aturades. També està 4 quilòmetres aquí, sí, gairebé entre Sant Cugat i Barberà, un tram de retencions, molta lentitud, AP7, com us dèiem, sentit nord, sentit Girona, per un accident, en principi, ja resolt. En tenim un altre d'accident a la Nacional 230, a Vilaller. Aquí s'hi dona pas alternatiu. A la resta de la xarxa viària, algunes vies poden anar un pèl més intenses o lentes, bàsicament properes a Barcelona, i alguns trams de les rondes també se presenten aturades intermitents. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Càritas dona suport a les persones immigrades que viuen entre nosaltres i els facilita l'acollida a la nostra societat mitjançant tots els recursos dels quals disposa l'entitat, sense diferenciar per raons d'ètnia, religió, nacionalitat o situació administrativa. El programa de migració disposa de diferents projectes destinats a atendre les persones immigrades en allò que els fa diferents dels autòctons, el fet migratori i la legislació d'estrangeria. Des d'aquest programa, doncs, es porta a terme l'assessorament jurídic d'estrangeria, l'acompanyament al retorn voluntari per a aquelles persones que han decidit tornar al seu país d'origen, els projectes de codesenvolupament que promouen la participació activa de les persones migrants en el desenvolupament de les seves comunitats d'origen i la denúncia, incidència i sensibilització envers el fet migratori.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
Arriba el cap de setmana, avui és divendres, demà dissabte, diumenge. Això vol dir que la Lliga ja la tenim aquí de tornada. José Luis Gil, bona tarda.
Què tal, Carlos? Bona tarda.
Sempre futbol, hi ha futbol, sempre bàsquet, hi ha futbol.
Bueno, hi ha futbol, hi ha bàsquet,
hi ha
tenis,
no?
Hi ha motos.
Us faltarà temps avui, eh?
No, tindrem 55 minuts per explicar-ho tot,
doncs vinga.
Com cada dia. I a més a més tindrem temps pel temps d'opinió, per les preguntes del dia, o sigui que no es preocupi per això.
De tot una mica. Vinga, abans dels Esports Cope, som-hi.
Doncs som-hi, amb un nom del dia, Can Barça. Abans no arriba aquest partit que diu vostè del cap de setmana de Lliga del Barça, diumenge al Camp de l'Elx. Erling Haaland i les seves possibilitats que té el davanter noruec de ser jugador o no del Barça la propera temporada. Recapitulem, Elena Condis.
El Barça, des del club, em diuen que si Haaland vol venir, treballaran per poder tancar el fitxatge, perquè és el gran objectiu de l'estiu. Avançava l'esportiu ahir, hi ha hagut una reunió cara a cara entre Xavi i Haaland aquest dimarts a Múnich. Es van veure a la capital bavaresa, on es recupera Haaland de l'última lesió muscular. El tècnic hauria entrat en escena per seduir el davanter noruec. No seria el primer cop que ho fa, perquè s'està implicant molt amb la confecció de la plantilla, amb Ferran Torres, Dani Alves i també Ousmane Dembélé. No ens volen donar des del club més detalls d'aquest viatge a llampec de Xavi, perquè Haaland té contracte amb el Borussia Dortmund fins al 2023, però el que és una realitat és que ho intentaran tot per poder portar el davanter a aquest mercat d'estiu. Un altre futbolista, en aquest cas sí que s'està tancant el seu fitxatge, és el de Pablo Torre, que és una de les joves promeses del futbol espanyol. Està al primer equip del Racing de Santander, mitja punta, internacional sub-19. El Madrid també apretava, però s'ha decantat el migcampista pel Barça i els dos clubs estan negociant el preu del traspàs, que serà inferior als 10 milions d'euros de clàusula.
De Pablo Torre també en parlarem, evidentment, i sabrem una mica més de prop com és aquest futbolista. Un partit, per cert, el del Elx Futbol Club Barcelona, que té canvi d'àrbitre. L'inicialment designat, Melero López, no serà l'encarregat de dirigir el partit al seu substitut, Hernández Hernández, al col·legiat canari. Això pel que fa referència al Barça. Però és que, en clau de l'Espanyol, demà arriba a Cornellà el Getafe, i la necessitat imperiosa de victòria després de 7 partits sense guanyar el conjunt blanc i blau és evident. Roda de premsa prèvia avui de Vicente Moreno, Quique Iglesias.
I amb el Getafe arriba el faraón, Quique Sánchez Flores, eh? Per primera vegada juga contra el que va ser el seu equip fa 4 temporades, un Getafe que ha renascut a la Lliga, tot i que encara no ha guanyat a fora. És l'únic equip de la Lliga, marra miau, que no ha guanyat cap partit fora del seu estadi. Arriba sense Damián, sense Lanyà i sense Cuenca, flors de l'entrenador de l'Espanyol cap a l'equip madrileny. Un Vicente Moreno que ha volgut que el focus vagi cap a ell. És a dir, els jugadors deixin tranquil els futbolistes després de la batacada de Villarreal. L'únic responsable, Vicente Moreno Peris.
No me plantege altra cosa ni invertisca energia en altra cosa que en el partit de demà i en guanyar-lo, no? I a partir d'ahí, evidentment, tot el que no puga sortir, no dic en el partit de demà, sinó en partits anteriors, o en l'últim partit, l'únic responsable sóc jo. Això ho tinc jo claríssim, no? Entonces, en això, mira, ja teniu ahí un titular. El responsable està allà apuntant. De l'últim partit sóc únic exclusivament jo.
Un dels que apuntava era jo també, eh? Morlán Escao, David López Cao, i ha dit Vicente Moreno que hi ha algun dubte en els jugadors que van ser titulars a Villarreal. Així que, de moment, no sabem quin equip sortirà demà a Cornellà.
És un dels titulars del dia, sens dubte, aquesta frase de Vicente Moreno. A segona divisió, al Girona, de cara al partit diumenge davant de l'Oviedo, i a manca d'un entrenament, s'espera el retorn a la convocatòria després de la seva lesió de Valeri Fernández. Per tancar el futbol, sorteig avui dels quarts de final de la Copa de la Reina. Emparellament a partit únic, Real Sociedad Futbol Club Barcelona. Recordem en aquesta competició l'eliminació ahir de l'Espanyol a l'últim minut davant del Madrid Club de Futbol. I en bàsquet, canvia la seu de la final a 4 de l'Eurolliga, Alberto Díez.
Canvien les dates i això que deies, canvi de seu. Comencem per aquest últim punt. Berlín dona pas a Belgrat. El motiu, la pandèmia. Ara mateix, el Mercedes Arena de Berlín només admet el 28% d'aficionats, per no parlar de les exigències d'Alemanya respecte al passaport Covid. A Belgrat hi ha més capacitat a l'Stark Arena, però també, com et deia, hi ha canvi de dates. D'inici, la final a 4 de l'Eurolliga jugava del 27 al 29 de maig. Ara s'avança una setmana i es jugarà semifinals el dijous 19 i la final el dissabte 21 de maig. 18 anys després, la final de l'Eurolliga jugarà en dissabte. El motiu, l'ocupació del pavelló el dilluns i la necessitat de tenir marge per desmuntar-ho tot. Ara, Gil, només cal esperar que el Barcelona es classifiqui.
Abans d'això, però, a les 8 d'aquesta tarda, a l'Olímpic, recuperem el Joventut Breogán de Lliga ACB. El jugador Agustín Ubal, fins ara la disciplina del Barça, per cert, arriba cedit al conjunt gallec fins a final de temporada. Així veu el partit el tècnic verd i negre Carles Duran.
És un equip que fa poc, abans del gener ja vam jugar contra ells, un equip que està jugant un molt bon bàsquet, un equip que té dos o tres jugadors que estan jugant a un nivell espectacular i com vam fer a Lugo, si defensivament som intensos i limitem el seu talent ofensiu, doncs tindrem les nostres opcions, no?
Com dèiem, en plana poliesportiva, pendents també de l'Espanya-Romania, de Copa Davis i del començament aquest cap de setmana del Mundial de MotoGP a Qatar. Les preguntes del dia, Twitter @esportscope, en clau blaugrana. On creieu que acabarà Haaland la propera temporada? Barça, 45,5%. Real Madrid, 40%. Manchester City, 10,9%. Paris Saint-Germain, 3,6%. En blanc i blau, arribarà per fi la primera victòria de 2022 per l'Espanyol demà contra el Geta? Sí, 53,7%. No, 46,3%.
Esports Cope, cada dia, 3 de la tarda i 5 minuts. Gràcies, Gil, bon programa.
Bon cap de setmana, Losada.
Gràcies per aquest avenç informatiu dels esports. Com sempre, més ampliats a les 3 de la tarda i 5 minuts. Nosaltres recollim ara la preocupació que hi ha entre els sectors econòmics de les comarques de Lleida per la fuga d'empreses cap a l'Aragó. Les traves i els terminis administratius, les infraestructures, la ressaca del procés que encara dura i les facilitats tant dels ajuntaments com del govern de l'Aragó estarien al darrere d'aquesta gran fugida. Empresaris i sindicats han enviat un missatge clar a les administracions. Necessitem facilitats, Sergi Tor.
Així és, Carles. Fem, per exemple, un repàs informatiu empresarial d'aquest últim mes. Binefar, l'escorxador del grup italià Pini, que ja va fer una inversió de 70 milions d'euros i va crear 1.650 llocs de treball amb un escorxador, obre un segon centre de producció a Sant Esteban de la Litera. Repsol anuncia una inversió de 4,5 milions d'euros a la seva planta de poliducs a Monzón. Fraga multiplica per 4 el seu polígon industrial. Mentre Lleida part empreses, 428 del període 2015-2020, segons un estudi de la Cambra de Comerç, i no competeix per incorporar-ne de noves. Ara s'anuncia un nou polígon, el de Torreblanca 4 Pilans. Les obres s'iniciaran el 2023. Ningú sap si serà a temps. Perquè a falta de terrenys hi ha altres motius. Marc Cacerón és un conegut empresari de Lleida, actiu socialment, i explica a COPE Catalunya i Andorra les grans dificultats que té per ampliar la seva empresa.
La meva empresa és una empresa que es dedica a la distribució de productes de neteja, que al final és un magatzem que està en un polígon. Jo, quan vull fer una ampliació de l'activitat, els tècnics de la Generalitat en qüestió em veuen com, doncs, com una empresa que té un alt risc de poder, doncs, de fer qualsevol tragèdia en el territori.
Pere Roquer, sector ramader, afirma que la comunitat aragonesa impulsa la seva zona davant una Generalitat absent.
L'avantatge que està ficant el govern d'Aragó per a que s'instal·len aquestes empreses aquí a Catalunya en aquest moment seria impensable.
I una tercera causa que ara verbalitzen fins i tot els afins a l'independentisme, que és majoritari electoralment a Lleida. El procés ha fet mal. Xavier Caufapé, president de PIMEC Lleida.
L'impacte que ha pogut tindre l'anomenat procés sobre la situació, en el sentit de que hi ha gent, hi ha empresaris, en aquest cas, que pensen que el, en aquest cas el govern de la Generalitat potser no està prou sensible a diferents temes com poden ser temes empresarials i ha estat més sensible a temes més polítics, no?
Des del propi Ajuntament de Lleida mostren preocupació. El regidor de Promoció Econòmica, Paco Cerdà, de Junts, alerta del futur.
Si aquesta ciutat no és capaç de crear un teixit industrial que doni feina, evidentment patirà.
I és que una Lleida limitada a l'agricultura, ramaderia i al sector serveix està exposada perquè li faltaria alternatives. Es dona una paradoxa. Són comarques que lideren el suport a l'independentisme, però curiosament les inversions de la Generalitat són mínimes.
I a Barcelona els que ho comencen a passar malament són els restaurants russos que hi ha a la capital catalana. Han començat a notar que la clientela no hi entra i que hi ha un degoteig constant de cancel·lacions, tot per culpa de Putin i la salvatge invasió a Ucraïna. Joan Lozano, els barcelonins sembla ser que donen l'esquena als locals russos.
El restaurant Souvenir és un dels negocis russos que ha notat els efectes del conflicte. La seva propietària, que fa 7 anys que va obrir el restaurant a Barcelona, ha explicat que les reserves han disminuït en un 30% i que durant la darrera setmana alguns clients han trucat per cancel·lar.
Por el tema de circunstàncies, tampoco me indican un motivo por qué, pero por las circunstàncies de actuales, claro.
El restaurant Ekaterina també s'ha vist afectat. Genia, la seva propietària, ha assegurat que el seu negoci i les reserves han baixat més d'un 50%, fet que el restaurant ha notat des del primer moment.
No, directamente ya lo noté desde el jueves pasado. Y... Pero el lunes, martes teníamos cerrado y ayer teníamos casi nadie.
La Gènia ha afirmat que ara mateix el seu negoci no és important, o és la guerra que està tenint lloc a Ucraïna.
Realmente a mí me afecta más que el negocio, pues ya saldremos con mi negocio. Yo he sobrevivido 2 años de coronavirus y ya lo salvaré. Pero a mí lo que más me preocupa es eso, lo que está pasando en Ucrania.
D'altra banda, creu que Rússia està tornant a l'època de Stalin i assegura que probablement no podrà tornar mai més al seu país, després de posicionar-se en més d'una ocasió públicament en contra de Putin.
Creu de l'economia, la notícia que ens explicava el Joel Lozano, la cara ens la deixa el Mobile, el Saló de la Telefonia Mòbil que s'ha celebrat a Barcelona. Jaume Colloni, primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament. Bona tarda.
Molt bona tarda.
Aviam, s'ha acabat ja el Mobile 2022, ahir va acabar amb la gran novetat, la gran notícia que s'ha recuperat la presencialitat, i això s'ha notat, tot i que les xifres no han estat les de la prepandèmia, que ja era difícil, doncs el balanç pels organitzadors i per la ciutat són bones, les xifres que s'han donat, jo diria que espectaculars, si es tenia en compte doncs, totes les incerteses que havien envoltat a la celebració del Mobile al començament, no, senyor Collboni, podem...
Totalment. Aquesta edició del Mobile World Congress és el símbol de la reactivació i de la recuperació econòmica de la ciutat. Efectivament, les dades són fins i tot millors de les que s'havien previst pel que fa a congressistes presencials, i després tenim dades molt bones pel que fa a impacte econòmic directe a la ciutat. Estem parlant d'entre 250 i 300 milions d'euros que directament han vingut a Barcelona amb aquest congrés, i això beneficia doncs, a hotelers, a restaurants, el sector del taxi, que ho necessitaven, i a més, doncs, reforça la posició internacional de la ciutat com la capitalitat de la tecnologia mòbil i també com un lloc on venir a fer inversions i on fer negocis. Penseu que aquí no només hem tingut les companyies globals més importants del món, sinó que hem tingut centenars de petites empreses, de start-ups, que algun dia creixeran i seran també grans tecnològiques, que tenen base a la ciutat de Barcelona, que creixen aquí i que crearan riquesa aquí.
Senyor Collboni, aquesta edició era una mica com un examen per tots plegats, no? Després de 2 anys de paràlisi per el tema de la pandèmia, un examen per organitzadors, per la fira, per la mateixa ciutat. Era important aquesta edició després de tot el que ha passat, eh?
Totalment, perquè, bueno, no cal que ho digui, hem passat mesos molt, molt complicats des del punt de vista econòmic i també des del punt de vista de la capacitat de demostrar de nou al món que Barcelona té la capacitat de recuperar-se i d'enviar un missatge potent i positiu sobre les seves capacitats. Aquest, afortunadament, serà el primer d'un seguit de congressos molt importants que tindran lloc aquest primer semestre. D'aquí poc tindrem un congrés que és el ICE, que és sobre l'audiovisual digital, d'una mida i d'una magnitud molt similar a la del Mobile. Després tindrem el Seafood, que també és un nou congrés que ve des d'Amsterdam. És a dir, jo crec que aquest any tota la feina que hem fet aquests 2 anys que mentre estàvem amb els confinaments i estàvem ajudant a la petita economia de la ciutat a tirar endavant, hem estat treballant molt intensament perquè quan arribés el moment de la normalització i de la recuperació, doncs Barcelona sortís com un coet i ho estem aconseguint.
La represa de l'activitat firal és molt important per Barcelona, per l'economia de Barcelona, de Catalunya. Una de les apostes fortes era aquest mobile. L'altra, vostè ho comentava ara mateix, aquesta fira de l'audiovisual es va ajornar i el maig es farà. Continua dins de les previsions, doncs no, no hi ha cap ensurt per ara, no?
No, tot el contrari. De fet, aquesta és la primera edició de l'ICE, de l'audiovisual digital, sí, que és un sector que, a més, volem que deixi llegat a la ciutat. És a dir, la nostra política, la nostra intenció és que cada cop que hi ha un congrés d'aquestes magnituds que projecten la ciutat en el món, deixin alguna cosa. És a dir, el valor que aporten aquests congressos no és només els ingressos pels visitants i els congressistes, sinó per deixar teixit econòmic a la ciutat, per generar empreses a la ciutat, llocs de treball a la ciutat. És el nostre objectiu darrer, no? Mm. I en aquest sentit, els nous congressos que estan per venir, a la mateixa mida que el Mobile ho ha fet en els darrers 10 anys, estem convençuts que també ho faran en sectors nous. Ja sabeu que nosaltres estem treballant molt intensament perquè Barcelona diversifiqui la seva economia, que la basi amb el talent i la tecnologia, i aquests congressos que vindran reforçaran aquesta línia. Mm-hmm. I, per exemple, el 922 arroba, que acabem de llançar el planejament, que suposarà posar en el mercat 1 milió de metres quadrats de sostre econòmic per crear fins a 60.000 llocs de treball en els propers 5-10 anys, doncs donen tot el sentit. És a dir, la ciutat es promou, la ciutat genera teixit i la ciutat crea pistes d'aterratge per la ciutat perquè els propers anys visquem una revifada econòmica important a Barcelona.
L'èxit d'aquest mobile també, senyor Collboni, és una bona mostra de que quan les administracions fan pinya i van a per totes, doncs la tirada de Barcelona és imparable, continua tenint totalment molta força la marca de Barcelona.
Totalment. De fet, ahir vam presentar els rànquings internacionals juntament amb la Cambra de Comerç i demostra no només que la ciutat de Barcelona està en el top de les ciutats del món pel que fa a atracció de talent, pel que fa a l'atracció d'inversions, sinó que hem millorat posicions. Hem millorat posicions perquè, efectivament, el clima polític, afortunadament, s'ha anat calmant. Totes les administracions hem treballat conjuntament i coordinadament per fer-ho possible. Hem estat per la feina, per entendre'ns, i hem deixat, afortunadament, enrere, espero, hem passat pàgina de moments molt complicats que ha viscut Catalunya i que ha viscut Barcelona, i quan ens posem a la feina, doncs les coses surten. Sí, per tant, estem molt optimistes pel que fa a les possibilitats del futur de la ciutat.
Doncs que continuï endavant. Barcelona té assegurat amb el Mobile fins al 2024. Després de l'èxit d'aquesta edició, veus amb més tranquil·litat que el certamen continuarà després d'aquest 2024 a la capital catalana?
Jo estic convençut. Crec que a nivell internacional, GSMA, que és l'empresa que organitza la Mobile, està molt vinculada a la ciutat. Hem passat moments junts molt difícils. Jo vull recordar a l'audiència doncs, que justament la pandèmia va començar amb la suspensió del Mobile, si recordeu. Van ser moments molt durs, perquè van ser decisions molt complicades amb impacte econòmic. Tots vam fer l'esforç d'aguantar el cop i de la mateixa manera que al principi de la pandèmia la Mobile va significar que entrava en una etapa complicada de confinaments i de pandèmia, aquesta edició, després de totes aquestes dificultats, doncs, demostra el contrari, que la ciutat està tirant endavant, que està sortint, i bueno, ja se sap, no? Quan passes moments tan difícils, el que fan és reforçar el compromís que hi ha entre les administracions del Mobile, i per tant, jo estic molt confiat en que tindrem Mobile per molts anys.
Per molt temps. Estem sortint, com vostè ho deia ara mateix, de la pandèmia, han estat 2 anys dramàtics en tots els sentits, però ens trobem amb un altre problema, la invasió salvatge d'Ucrania per part de Rússia. Aviam, com pot afectar l'economia de Barcelona, tot aquest enrenou que hi ha, i el turisme també, perquè tot i no ser un gran volum de visitants russos, doncs molts turistes d'aquella nacionalitat russos sí que venien a la capital catalana, Barcelona, veritat?
Bueno, jo crec que hem de dir la veritat a la gent. Ens enfrontem a una guerra que serà molt complicada, que tindrà conseqüències sobre les economies de les democràcies occidentals, que han decidit combatre el règim de Putin enviant armes per reforçar la capacitat de defensa de la població a Ucraïna, i també amb un règim de sancions molt dur que, sens dubte, afectarà també el conjunt de l'economia mundial. I, per tant, tots hem de ser conscients que l'esforç que està fent el poble d'Ucraïna combatent carrer a carrer per la democràcia i per la sobirania del seu país, totes les democràcies occidentals hauran de fer fent també sacrificis econòmics. Això jo crec que ho han de dir, ens ho han de dir, que en el nostre cas pot tenir un efecte primer, com vostè deia, sobre el turisme de la ciutat. L'espai aeri està tancat i això vol dir que aquest 4% aproximadament de turisme rus que ve a la ciutat doncs no vindrà, perquè senzillament l'espai aeri, els avions no poden arribar, no poden venir. És un efecte limitat pel que fa al nombre de turistes, perquè no és ni molt menys el país que més turistes envia, però també és cert que eren turistes amb un poder adquisitiu alt, d'una banda. I d'altra banda, afortunadament, el nostre país, Espanya, no té una dependència energètica de Rússia, com ho tenen altres països del nord d'Europa, i per tant, en termes d'intercanvi comercial i especialment energètic, aquí les conseqüències seran més limitades. Però és obvi que el trasbals de l'economia mundial afectarà totes les economies. Esperem que això vagi ràpid. A la mesura que sigui ràpid el conflicte, doncs farà menys mal a l'economia, però, evidentment, afectarà l'economia.
Molt bé, una última qüestió. Algun dispositiu previst a Barcelona per acollir ciutadans ucraïnesos que puguin venir fins aquí? Ja previst algun?
Nosaltres ens hem posat a disposició, primer del consulat. Jo el primer dia del conflicte vaig anar a visitar el cònsul per expressar la solidaritat i l'empatia i el suport dels barcelonins cap al poble d'Ucraïna. Va ser un dia devastador, podeu imaginar el panorama que em vaig trobar al consulat. En aquells primers dies vam fer reallotjament d'urgència de ciutadans d'Ucraïna que s'havien quedat aïllats a la ciutat, i aquí vam tenir la col·laboració d'ONGs i també del Grand Hotels, els quals els vull reconèixer la capacitat i la rapidesa amb la qual vam reaccionar. I a mig termini, aquesta és una política que ha d'estar coordinada a nivell de l'Estat. És una política europea, és una política de l'Estat, i per tant nosaltres ja hem ofert tant al govern d'Espanya com a la pròpia Generalitat doncs tota la col·laboració i tota la coordinació per fer possible que les persones que fugen de la guerra tinguin un lloc a casa nostra.
Jaume Collboni, primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, gràcies per estar al migdia a Cope Catalunya i Andorra. Moltíssimes gràcies i molta sort,
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Molt bé, fem nosaltres ara una pausa per publicitat i tornem amb més notícies. Escoltarem, per exemple, els familiars d'avis i àvies que van morir durant la pandèmia a les residències i que no veuen gens clara aquesta comissió d'experts escollit per partits polítics per esbrinar què va passar a les residències de la gent gran. Serà això d'aquí dos minuts.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Miriam tiene la póliza cuenta kilómetros con Berti porque pagando solo por lo que conduce ahorra dinero para comprarse una bici y salir de ruta.
Que los excesos no se queman solos.
Pero Miriam también ahorra tiempo eligiendo el taller que más le conviene cuando lo necesita.
Entro en Berti.es y lo busco en el mapa.
Con Berti ahorra tiempo, ahorra dinero. Berti, la aseguradora digital número uno en España.
Nuestra primera casa. Solo somos dos, pero la de cosas que tenemos. Odio hacer mudanza. Eli sufre de raquetas de tenis. Y luego dice que yo acumulo muchos zapatos. Todos estos libros por el medio. Y la librería aún sin montar con lo que nos ha costado. Y mi ropa aún en cajas. Pero la verdad es que en este piso vamos a estar genial.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Unas lentejas de la Armuña.
Filetes de auténtica ternera de Ávila.
Yogures ecológicos.
O un arroz de calasparra.
Todo esto y mucho más lo tienes ahora en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés, en nuestra gran feria de la alimentación.
Una muestra única con los mejores y más tradicionales productos de nuestro país.
En tienda, web y app.
Puntualidad, que llega o se produce en el tiempo o plazo debido o convenido, sin retraso. Solo Alquiler Seguro te garantiza el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, sin retrasos ni demoras. Y si necesitas estar informado al instante, dispones de una app con toda la información. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
COPE Catalunya y Andorra.
Estás informado.
Tu he comentat fa un moment, les associacions de familiars de gent gran que han mort durant la pandèmia no veuen gens clara la comissió d'experts designats per partits polítics que es vol constituir al Parlament per esbrinar què va passar a les residències de la gent gran. Les associacions tenen poques esperances que aquest treball doni fruits i aposten per una comissió dins de la Cambra Catalana amb compareixences públiques. Algunes d'aquestes comissions parlen obertament de que els hi han colat un gol. Òscar Estivill.
Els familiars dels usuaris de residències rebutgen la proposta i consideren que només servirà per encobrir els responsables que van decidir no atendre aquests avis com és degut. Són més de 9.000 persones les que han mort a les residències durant la pandèmia del coronavirus. La portaveu de la coordinadora de residències 5+1, Maria José Carcelén, denuncia que no existeix realment una voluntat política per arribar al fons de l'assumpte.
Pues es un reflejo más de la falta de interés en la sociedad por saber qué ocurrió. Pues en un episodio que yo creo que es cuando más muertos se han producido después de la guerra civil, ¿no? Estamos hablando de miles y miles y miles de fallecidos en condiciones absolutamente indignas a los que se les llevó el derecho a lo más básico, que es el derecho a la vida, el derecho a la asistencia sanitaria, ¿no?
Les associacions de familiars reclamen una comissió d'investigació porta oberta i en compareixences públiques i no a porta tancada com està planejat. Carcelén apunta que per trobar els responsables és molt important que tot sigui transparent.
Es que eso es lo que nosotros queremos. O sea, por eso queríamos que continuara la comissió d'investigació. Alguien dio instrucciones y dijo a los hospitales no me traigáis a la gente mayor.
En les pròximes setmanes, els grups parlamentaris designaran els membres d'aquesta comissió d'experts que seran els encarregats de dirigir la investigació.
I la Yolanda Canales ens amplia ara tres operacions policials importants. La Guàrdia Civil ha trobat a Olesa de Montserrat les restes d'una dona en una finca i han detingut a l'home que hi vivia. En una altra intervenció, l'Institut Armat i els Mossos d'Esquadra han desarticulat a Catalunya i a Galícia un grup especialitzat en robatoris amb força i la Policia Nacional ha desarticulat una banda que distribuïa cocaïna a Badalona i Santa Coloma de Gramenet.
Avui hi ha una extensa crònica de successos, començant efectivament per la troballa a Olesa d'unes restes humanes que corresponen a una dona i que hauria mort de forma violenta. Segons fonts de la Guàrdia Civil, un jutjat de Martorell investiga el cas des de fa uns mesos i aquest dijous es va poder registrar la finca on s'ha fet la troballa. De moment s'ha detingut l'home que hi vivia. També la Guàrdia Civil, però en col·laboració amb els Mossos, ha detingut tres membres d'un grup especialitzat en robatoris a domicilis. Se'ls atribueix una trentena de fets a Catalunya i Galícia. Hi haurien sostret objectes per valor d'uns 700.000 euros. I en aquest cas, la Policia Nacional ha desarticulat un grup que distribuïa cocaïna principalment a Badalona i a Santa Coloma de Gramenet. S'han detingut dues persones. Els investigadors van comprovar la important agenda de consumidors habituals del grup, com explica la portaveu de la Policia Nacional a Catalunya, Isabel Sánchez.
Los dos eran vecinos de Badalona, concretamente del barrio de Montigalá, los cuales tenían una gran cartera de clientes fijos, consumidores habituales de cocaína. Estos consumidores se acercaban al piso donde vivían y donde se distribuía la droga y la compraban directamente a uno de los dos cabecillas, aunque estos también a su vez podían hacer servicio a domicilio si un cliente se lo requería.
També s'han intervingut més de 400 dosis de cocaïna, a més de 4 bosses d'aquesta droga amb un pes de gairebé mig quilo i uns 200.000 euros en efectiu. Els detinguts han passat a disposició judicial.
I els Mossos han executat en les darreres hores les detencions ordenades pel jutjat de Figueres pel tall del tsunami democràtic a la Jonquera del novembre de 2019. Són una dotzena d'encausats que havien desobeït i no van compareixer a les citacions per declarar davant del jutge a la macrocausa que suma uns 200 investigats. Els Mossos van detenir dijous almenys 4 persones a Montmelús, a la Cerdanya, Campdevànol, Ripollès, Sant Pere de Riudebitlles, el Penedès i el Montsià. Aquest divendres han arrestat 5 més a Manresa i un a Valls, a les comarques de Tarragona. Entre ells hi ha el regidor de la CUP a Manresa, Jordi Trapé, arrestat aquest divendres, i el de Sant Pere de Riudebitlles, a la comarca del Penedès, Isaac Ruana, detingut el passat dijous. I a Barcelona, el sindicat de funcionaris CESIF ha denunciat un presumpte cas de mòbil a un agent de la Urbana. Es tracta de l'expedient que s'ha obert a un policia a qui el sindicat qualifica com el més altruista del districte de Ciutat Vella. Com han anat els fets, Adrià León?
L'agent de la Guàrdia Urbana de Proximitat a Ciutat Vella ha estat sancionat per ajudar fora de servei un ciutadà estranger que necessitava posar-se en contacte amb l'ambaixada del seu país per poder tornar-hi. El sindicat CESIF denuncia la decisió presa des de l'Ajuntament de Barcelona i ha posat a disposició de la gent els seus serveis jurídics per comparèixer davant serveis interns. Ho explica Eugenio Zambrano, el seu portaveu.
Cuando este compañero le requirió de por qué desactitud si los mandos intendentes que habían pasado por este distrito anteriores a él habían alabado su trabajo, lo habían potenciado e incluso le decían que cuando estaba fuera de servicio, esas horas que él dedicaba, que se las apuntaría a la administración para que no perdiese ese tiempo. Y este cambio de política drástica no sabemos bien a què se deve.
La Guàrdia Urbana de Proximitat és un model implantat el 2016 a Barcelona amb la intenció de donar un tracte adaptat i molt més proper als districtes més conflictius de la ciutat. Aquesta era la tasca de la gent en qüestió, que no només ha estat sancionat, sinó que també ha estat apartat del seu equip de treball, a part d'haver-li prohibit definitivament aquestes pràctiques fora de servei. Conegut i apreciat per la seva sensibilitat a l'hora de resoldre conflictes de vulnerabilitat i felicitat en diverses ocasions per comandaments superiors del cos, tal com explica Eugenio Zambrano, la gent s'estava preparant per intentar assolir un nou càrrec dins del cos policial.
CESID ha dit ja, basta ja a l'acoso laboral en la Guàrdia Urbana. Són molts casos d'acoso laboral els que tenim i l'Ajuntament, que dirige ara Colau i Albert Batlle, en el que és el que comanda, en este caso, la policia Guàrdia Urbana, tienen que hacer un serio planteamiento junto con el jefe de la Guàrdia Urbana, don Pedro Velázquez, de que així no vamos a ninguna part.
Tot i la possibilitat que l'expedient quedi arxivat, des del sindicat segueixen sense entendre la decisió presa per l'Ajuntament a l'hora de sancionar un agent tan compromès.
I fes ara atenció a aquesta notícia. Una tesi de la Universitat de Girona dissenya un model matemàtic per predir robatoris a domicilis arreu de Catalunya. Es tracta d'un algoritme que permet detectar els indrets més susceptibles en un moment molt concret. Òscar, explica com funciona.
Aquest estudi consisteix en dividir Catalunya en cel·les de 5 quilòmetres de costat per detectar en quines zones hi ha més incidents. L'investigador que està desenvolupant aquest model matemàtic, Pere Boquer, constata que els lladres no actuen de manera aleatòria, sinó a partir d'un patró.
És un patró que funciona perquè té una lògica beneficiosa de cara als delinqüents, de cara als lladres, que, de fet, no actuen o no decideixen robar individualment, és a dir, no es mouen pel territori de forma aleatòria i van escollint ara robo aquí, ara robo allà, sinó que tenen una feina prèvia d'estudiar zones propícies per cometre robatoris.
Boquer anomena aquest patró criminològic com a victimització quasi repetida i afegeix que cada cop que es produeix un robatori sap on pot ser el següent.
Sabem que un cop comencen a fer robatoris en alguna zona sensible a les onades de robatoris, llavors ja sabem cap a on redirigirà o continuarà aquesta onada de robatoris.
L'investigador de la Universitat de Girona defensa que es podrien aplicar accions preventives per reduir futurs incidents en el cas que es porti a la pràctica la seva tesi, com ara més presència policial en aquelles zones més sensibles. Però és complicat tenint en compte que l'estudi no pot determinar si el robatori serà en 2 o 3 setmanes.
I ara d'aquí un moment escoltarem la veu de Sting. Sting serà un dels convidats aquest any al Festival de Cap Roig a la Costa Brava, Calella de Palafrugell, que recupera el cartell internacional. Juntament amb Sting, Ex-Police, també hi sonaran Cristina Aguilera o Sebastián Yatra, entre d'altres. En conjunt seran 19 nits de concerts entre el 22 de juliol i el 15 d'agost per una cita que els organitzadors han anunciat que s'estabarà sense cap tipus de restriccions. Té més detalls el Ricard Rovirosa.
Després de l'exitosa edició de l'any passat, el Festival Cap Roig tornarà al seu jardí botànic el pròxim mes de juny amb diverses novetats a l'escenari, però també al Village, que estarà totalment renovat per millorar l'experiència i sense cap mena de restricció. Ens ho explica el director del festival, Juli Guiu.
Un Village amb un estil i una oferta gastronòmica unificada per gaudir-ne a les hores prèvies als concerts, actuacions en directe, una gran varietat culinària, tot marcat pel segell de qualitat de Cal Blai i el confort d'un Village nou i renovat.
Per altra banda, ha comentat que els organitzadors han triat el concert de Sergio Dalma per fer una recaudació que es destinarà a un projecte de la Fundació Bimar.
Entitat que treballa per millorar la qualitat de vida de persones amb diversitat funcional o malalties mentals de la comarca del Baix Empordà. Concretament, el suport es destinarà a l'adequació i l'equipament d'una sala d'estimulació sensorial ubicada a la població de Palafrugell.
Sebastián Yatra serà l'artista encarregat d'obrir el festival al vespre del 22 de juliol. En canvi, un cop passades les 19 nits, el tancament anirà a càrrec de Ricoberta Bandini.
Tanquem així migdia, COPE Catalunya i Andorra. Continua la informació. Pilar García Muñiz, Ángel Correas, que vagi bé. Molt bona tarda.